I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. I avui, concretament, posarem el focus en les Masies de Sant Cugat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Xavier Fornells, exdirector d'aquesta casa i director d'Infraestructures Culturals Estratègiques de l'Ajuntament, el Jordi Casas, historiador, i l'Àgata Guinó, periodista i directora adjunta al Tot Sant Cugat. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Sembla mentida que hi hagi tant silenci amb vosaltres tres en aquest estudi, eh?
Ja trencarem, no preocupis.
Vinga, amb més de 25 masies a dins del nostre terme municipal, Sant Cugat posseeix un patrimoni rural que és històric i és ric, però que també és fràgil. Algunes masies són ben conegudes i vives, i d'altres cauen a poc en l'oblit. Avui volem parlar d'aquest llegat. Què en fem, com les preservem i, sobretot, quin és el futur que els hi volem donar? Aprofitant que tenim un historiador a la sala, Jordi, quin és el paper que han tingut històricament les masies en el desenvolupament del que és Sant Cugat i el que s'ha convertit avui en dia?
D'entrada n'hem bastat més de 25, n'hi ha 51.
Bueno,
després ja farem números que he vingut preparat.
Vinga.
A veure, no, perquè dona la casualitat, com va comentar ahir, que des del GEL està fent un inventari de masies de Sant Cugat i estan treballant el tema. A veure, la masia és fonamental a Catalunya, per entendre Catalunya, la Catalunya vella. El repoblament de la Catalunya nova a partir del segle XII és una altra història. La masia és centre de producció agrícola, centre allò polivalent, no? I d'un elevat nivell d'autoconsum. Per tant, no s'entendria la història de Catalunya, sobretot la Catalunya vella, sense les masies. El que passa és que la crisi baix medieval, que va començar a mitjans de 14, en va eliminar moltes. Els famosos masos rònecs, que o van ser absorbits per altres masies o es van enrunar. A Sant Cugat, perquè tinguem una idea, amb un cap breu de la pabordia major del monestir de mitjans del 17, surten 25 masies enrunades, a part dels existents, 25. Per tant, és evident que abans d'aquesta crisi la població estava concentrada a les masies més que a la vila. La prova està que fins al 1721, fins a la implantació municipal de la nova planta urbànica, Sant Cugat elegeix tres jurats, que serien els càrrecs executius municipals, però el municipi no existia, però és per entendre'ns. Tres jurats, dos de la vila i un del terme. I el terme volia dir les masies. Val? Per tant, després, a la segona ronda, ja parlaré de la masia actual. Per tant, en la història de Catalunya de Sant Cugat, la masia ha sigut fonamental. No s'entendia la història de Catalunya vella, sobretot, i la de Sant Cugat, sense les masies, és evident.
Últimament s'ha tornat a posar sobre la taula el tema de les masies. Ja fa uns anys va sortir aquella noia que a Instagram que es diu Caçadora de Masies, no?, per parlar d'aquest patrimoni. Des de la corporació s'ha fet un reportatge per parlar també del futur de les masies, perquè és evident que és patrimoni cultural per entendre Catalunya, però també és veritat que a poc veiem masies que estan en desús i que s'estan deteriorant. Quins creieu que són els principals obstacles per la supervivència de les masies?
No sé si hi ha obstacles en aquest moment. No me sento
bé. O les dificultats.
No me sento gaire bé, no sé. Bé. A Catalunya hi havia unes 40.000 masies, ara en queden 20.000. S'han ensorrat. Però les masies van a més. A l'Empordà no hi ha cap masia a terra, ja. I si han trobat les runes, si han pogut demostrar que allà havia estat una masia, l'estan reconstruint, perquè val una pasta. O sigui, la pasta, el mercat, és el que dirà si les masies van o venen. O se'n van enrere o van endavant. I depèn de les zones. Evidentment, a la Catalunya Vella és on hi ha les grans masies, sobretot el centre, el Berguedà, el Solsonès, Vic, bueno, com es diu, la comarca de Vic, la Garrotxa... Bueno, tota aquesta zona hi ha masies, no, masies estratosfèriques, vull dir que si les visites al costat de Vic n'hi ha dos o tres impressionants, de milers de metres quadrats, perquè eren centres de producció. Allà hi havia els propietaris, o el propietari, però després ja t'anaves a tots els masovers que vivien allà dintre, els nens, els fills, etc., el bestiar, tot era un espai de treball. Però el que dic és que el mercat està decidint en aquest moment, i depèn de la zona, molt, que és el cas de l'Empordà, però també si te'n vas El Pla de l'Estany està passant el mateix, la Garrotxa comença a passar el mateix, i això és una taca d'oli. I qui ho compra? Gent d'aquí, però sobretot estrangers. O sigui, per tant, la compra, i a més que s'hi volen mirar, que volen que quedi i s'hi gasten molta pasta. I això, les masies seran residències, no seran espais de producció, els camps sí que s'abandonen, i si no s'abandonen hi posen camps de fotovoltaiques, que en comptes de mantenir l'agricultura se la carreguen, que el podrien posar més amunt, les fotovoltaiques, no a les zones agrícoles, però la llei ho permet. Per tant, cobren un lloguer i no treballo, el pagès diu, per què has de treballar? La pagesia ens desapareix, però jo penso que les masies ressusciten.
Veurem, en tot cas, quin paper i quina funció han de tenir les masies, Àgata.
Anava a dir, les masies ressusciten, però no enteses com les masies abans, que hi havia una família, que aquesta família vivia de treballar la terra i de la seva producció, no? Abans deien que eren, sí, eren autosuficients les masies abans es feien, tenien bestiar, tenien moltes vi, tenien ordi per fer pa, i tenien els ous de les gallines, tenien l'or, moltes també feien oli perquè tenien oliveres, i el problema que demanaves, no? Quin és el problema de les masies? Mm-hmm. No? Jo crec que dels propietaris que són propietaris de masies que no tenen un coixí econòmic important, doncs és el manteniment i les traves que es troben. Primera, però ja, si les generacions futures ja no volen dedicar-se a la pagesia, no volen conrear les terres, i després el manteniment, les traves burocràtiques que et trobes també per part de l'administració, la Garrotxa, que és zona, o sigui, parc natural, ho dic per experiència pròpia, no sabeu el que costa poder fer qualsevol reforma en una masia.
Mm-hmm. Jordi.
L'evolució de les masies de Sant Cuat ens explica això molt bé. Mira, a mitjans del segle XIX, a Sant Cuat hi havia 67 masies. La xifra igual no és exacta, eh? Mm-hmm. Després de descomptar les 9 que van passar a Rubí, el 56. 13 han desaparegut. 4 estan en runes. Queden 4 parets. Per exemple, Can Gordi, per allà, i Can Ganxet, que està a Mirasol. 8 estan malmeses. Per exemple, Can Canyameres, Can Revella, que són allò, Can Montmany una mica, Can Badal, a Valldoreix i tal. Aleshores, n'hi ha 17 habitables, de les quals, o sigui que les ha anat arreglant, de les quals algunes estan habitades permanentment. No forçosament per la família de tota la vida, que pràcticament no queda cap d'aquestes. 3 tenen producció agrícola, en part, Can Montmany, l'Ortiga, una part, uh-huh. Can Vell estan fent vi, han recuperat i tenen algunes oliveres, encara que no viuen a la masia, viuen al costat, la masia està molt malmesa, sobretot arran d'una tempesta del 2016. Can Barba, Bellveig, sembla ser que estan donant permís per fer agricultura, sembla ser que és els jesuïtes, allò. I n'hi ha una, que la masia és del Papiol, però pas dels terrenys són de Sant Quat, que és Can Domènec, que fa calçots a l'hivern i a l'estiu fa tomàquets. M'ho va estar explicant l'altre dia el propietari. I aleshores n'hi ha, aquí està el tema, 23, diguem-ne, per dir-ho manera, usos públics amb sentit ampli. 10 restaurants, 2 centres de celebració, Can Major, Can Rosàs i Can Magí. 5, veig menys que... 5 d'equipaments, amb un sentit ampli, eh? Aquí entra des de Torreblanca, a Can Puig, Mestres, etc. 2, s'han fet, dos faran habitatges, un és Can Mates, que s'ha fet habitatges, i l'altre serà Can Cabassa, que es preveu uns unes residències.
Una residència per a joves i estudiants. Bueno, no,
uns habitatges al costat. Però que ara tot allò està parat. L'altre jo vaig anar a mirar i... Bueno, la seva sova,
tot està parat.
I... 4 altres. Aquí entra des de la masia que fa de rectoria de Valldoreix fins a la seu del club de golf, que és Can Mora. Però fixeu-se que només perviuen o aquelles masies que el propietari té l'interès i les va mantenint, no?
Bueno, l'interès el pot tenir, però si no té cèntims, bueno, no. Interès i diners.
Interès i diners.
Perquè l'interès, no, els propietaris, home, per exemple, el poden tenir,
però
esclar...
A veure, gent que ha fet un arcos, per exemple, Can Castanyer, el Jordi Muñoz Castanyer, que no hi viu, però hi passa temporades, cap de setmana, ha fet un gran esforç econòmic, pobre home, perquè té una espina, i és, hòstia, això és de la família i tal.
Sí, sí, al final...
Ara hi ha un esforç brutal, eh? però sobretot les que se'ls dona un ús diferent al que han tingut històricament, i sobretot restaurants. Sobretot restaurants, entre centres de celebració i restaurants, 12.
Mantenir les masies a mans de les famílies originals, com Can Vell, que fa 500 anys que són allà mateix.
I que no viuen a la masia.
I que no viuen a la masia perquè necessita rehabilitació, té els dies comptats, és a dir, en el futur a Sant Cugat hi haurà masies ocupades per les famílies originals o s'aniran convertint en equipaments?
Jo crec que a Sant Cugat, no. Jo diria que a Sant Cugat, potser m'equivoco, jo diria que a Sant Cugat només hi ha una, que és Can Busquets, perquè Can Major o Can Rosàs no hi viu, el Josep no hi viu allà, viu una casa al costat. Can Vell tampoc viu a la masia. Hi ha masies que viuen a Valloreix, com Can Enric, Can Cussó, però no són els de tota la vida, això. Uh-huh. Per tant, o sigui, allò, una masia on la nissaga original hagi perviscut fins ara, a part de Can Busquets, sembla que hi ha Can Domènec, i que pertany al Papiol. Uh-huh. Em sembla, potser m'equivoco.
Bueno, al final, sí, són habitades, encara que no siguin els de tota uh-huh. la vida, no? Si es manté...
Ah, no, no, sí, per descomptat, home, clar.
Clar, però... Però... tampoc passaria res.
Però si
que són la majoria,
les propietats es posessin a la venda, es comprarien totes, no en dubteu.
I quin ús haurien de tenir, segons vosaltres, aquestes propietats? És a dir, si val tot, per mantenir el patrimoni, és a dir, per mantenir les masies i que s'hi faci una inversió de rehabilitació, que són molt costoses, perquè moltes són declarades bé nacional, sí, d'interès cultural, ja sigui
local
d'interès... ja ho direm demà, digueu, Jordi.
Bé, local.
Exacte. Per tant, si val tot, per mantenir-les, pot venir qualsevol inversor, fer la...
la rehabilitació. Com prohibiràs que vingui un i ho compri?
No si val tot, perquè... A veure, no si val tot, jo ara em sento... Perquè el catàleg de béns immobles marca el que s'hi pot fer. Vale?
A nivell arquitectònic o a nivell d'usos?
A nivell arquitectònic i d'usos i volums. Hi ha A, B i C. A l'A és la màxima protecció. I si a sobre és declarat Befil, aquesta és la protecció màxima. Per tant, no hi pots fer el que vulguis. El que passa és que, evidentment, les masies que es conserven són aquelles que s'hi faci alguna cosa. Tengeu-vos al cap. I si ara posem, per exemple, el gran tòtem aquí sobre la taula, que és Torre Negra, parlem del futur de Torre Negra.
Però Torre Negra era una masia o era un castell, una casa forta?
Però, a veure, també era un centre, sobretot a partir que el 1728 ho compra el monestir, es converteix també en un centre de... Totes les terres de Torre Negra es fan arrabassa morta, es van llogant per fer-hi vinya, no? Però en principi era una casa forta, però també tenia un paper de masia. Uh-huh. És que hi ha vegades que és difícil, com deia abans el Xavier, hi ha masies tan espectaculars que, ostres, i amb torre i tot, que estan entre masia i casa de defensa, no? Uh-huh. És que és difícil de...
Vaig estar... És que no volia recordar-me'n a Vic a visitar una masia als afores de Vic, que és estructura de masia, però quadrada, de tres plantes, i no sé, potser eren 10.000 metres quadrats. Imagina't, sí, quina masia. Era extraordinària. La del costat, que era una miqueta més petita, l'havia comprat un americà que ve al Prat amb la seva avioneta i després agafa un helicòpter i se'n va allà. I té un lloc d'aterratge. Vull dir, us dic una miqueta on està el món. Ara, el problema és totes les masies que s'han anat a terra... I també la llei, una llei, diguéssim, que bé, deu fer uns 20 anys o 15 anys que es va fer, de protecció del paisatge. Hi ha una llei de protecció del paisatge.
Bueno, la va treballar un xancuetenc, no? Jaume Busquets.
Bueno, si no recordo, em sembla que la Marta Subirà també. Bueno, més endavant, o la van aplicar, etc. Però això va fer que molts pagesos, diguéssim, ja no aguanto més. O sigui, si tu, que tens una casa que no està catalogada per res, ni es vecin, ni res, d'una masia, però tu vols fer, dir, mira, aquestes finestres estan petites, vull que m'entri llum, em faré un finestral així. Et van i diuen, no, perquè aquesta masia no pot ser. Dic, bueno, però no està protegida per res. Jo hi vull viure, però clar, si no puc fer això, m'aniré...
La vols fer més funcional.
Clar. La vols fer que funcioni, que per viure-hi... Bueno, doncs tot això va fer que molta gent abandonés. no només abandonés la masia, sinó que ja han anat abandonant els camps, i és tot un procés de degradació del món agrícola, i és per això ara tenim tants arbres, tanta massa forestal, bueno, aquí s'han cugat, cal veure una foto de...
A finals del 19?
Després de la guerra, tu mires cap amunt, hi ha fotos d'aquell senyor que té totes les fotos, feia totes les fotos i postals de Sant Cugat, que no recordo com...
Com Molí?
No, un senyor que després els... Bueno, no sé, sempre he vist el nom de fotografia, no sé què. I veus, des de la Riera, aquí baix, que no la veiem, fins a dalt del Tibidabo, pues tot eren vinyes. No hi havia cap arbre. I ara tots són arbres, no?
Perquè abans es vivia de la terra i ara no.
Clar, no, clar, però això que ha passat aquí... ha passat a molts llocs i es va, bueno, el bosc va creixent, per això tenim més riscos, tot és més complicat perquè no hi ha pagesos. Pagesos han dimitit.
Només han dimitit, només queden els pagesos que tenen grans exportacions que es dediquen a això. De fet, com el poble de Santa Pau, em sembla que al final de pagesos grans en queden tres. Els petits van anar plegant perquè no tornava... O sigui, tu no pots tenir 6 vaques, 10 vaques, n'has de tenir 60.
Jo vaig néixer en un barri de Salrà, que es diu Camp Durà, que pertanyia a Salrà quan jo vaig néixer, i després va quedar a Girona, que està sobre la muntanya, anant cap al Baix Empordà. Sortint de Girona, passes el Congost, i allà hi ha una muntanya. Totes les masies d'allà, totes estaven tirades a terra. Quedava l'església i el cementiri on hi ha els meus pares, que és un cementiri petit, eh? I, no sé, potser té 20 per 10, no té més, o per menys, potser menys. I l'església es conserva, perquè el bisbat la va conservar, però tota la resta de masies, totes a terra. Avui vas allà, no hi ha ni una masia a terra. Tots els pijos americans que viuen a Girona tenen masies, sí. I n'hi ha uns quants. Aquest és un altre món. Per això dic que l'economia ens dirà si les masies es poden tornar-se a aixecar. I la picaresca de dir, no, mira, aquí hi ha unes runes datades de tal, puc aixecar la puc aixecar. Si tens una miqueta, ja la llei te permet rehabilitar.
Bueno, una miqueta força, eh?
S'ha de forçar una mica.
Una miqueta força.
Vàries coses. És cert, a vegades pensem que Collserola és uns pins, a part del Pilaixant, és un bosc jove. Uh-huh. Evidentment que no era bosc tot, o sinó no s'entendria que hi haguessin tantes masies a Collserola, que sigui Can Flor, Can Puig, Can Mestres, Can Borrell, Can Bova, ara, evidentment. I per la part de Barcelona igual, jo he vist fotografies de Sant Genís dels Agudells, que està sota la benzinera, i tot allò són villes a finals del 18 i tal. Bé, aquesta és una cosa. Dos, això que deia jo conec el cas de Riudarenes, Santa Coloma de Farners. Uns senyors que van heretar, que van estar, imagina't, un any per delimitar les propietats. Imagina't si tenien. No sé quantes masies tenen. Les han reconstruït totes i les lloguen. Les han reconstruït totes i les lloguen. Després, un altre tema. El tema aquest, quan estem disposats a gastar del PIB per mantenir el patrimoni? Uh-huh. Aquest és el gran debat.
Qui ho paga, això, no?
No, el gran debat. Per exemple, el cas de Jordi Muñoz Castanyer. Jordi Muñoz Castanyer s'ha gastat pasta allà, bueno, el pare de pobre home que tenia una hípica allà, i quan se li van anar per tornar a la llogar, l'Ajuntament li demana l'oli del moro, desgràcies aquelles, però aquest senyor s'ha gastat pasta tal. No té declarada, o sigui, li fan que no pot, com dius tu, no pot putinejar, perdoneu l'expressió, la masia, però no està declarat becil i per tant no pot accedir a subvencions. Hòstia, és una putada. Diu, home, escolti, si em fan conservar que estic disposat, hòstia, una ajuda econòmica. Per tant, sempre anem al... Bueno, i després tenim totes les masies patrimoni municipal que en fem, però sempre anem a les mateixes. Quan ens estem? Jo tinc un amic que diu, hòstia, això s'hauria de conservar. Vale, estic d'acord.
Qui ho paga?
Quan estem disposats a gastar de l'erari públic, no? Via subvencions, via ajudes o via reconstrucció directa, com s'ha fet en molts castells i tal, quan estem disposats per conservar el patrimoni? Clar, perquè quan diu el d'allò, que ja ho sabia, tenim encara 20.000 masies, per parlar només les masies, que després hi ha altres edificis.
Sí, hi ha altres tipus, però no, però ara parlem de les de Sant Cugat, Can Revella.
Sí.
Hi ha un projecte que ha entrat Jeroni de Moragues per fer la nova seu.
Això ho tinc que apuntar jo.
Les apunto. Hi ha un projecte, eh? Un projecte.
Això és molt recent?
No, però no és un projecte... Sí, sí, fa poc. Ells es veu que volen deixar, o han de deixar, no sé exactament la casuística.
La seu que tenen ara.
La seu que tenen a Valldorets, i voldrien utilitzar, bueno, rehabilitar Can Radella i potser fer una nau al costat per tot el que necessiten. Però això està sobre la taula i han de buscar els fons, etc. No? I presentar el projecte oficial. Sí, han presentat un avantprojecte.
Perquè Canovella està fet merda, eh?
Sí, estan...
T'has de gastar una pasta allà.
Estan tocat, però bueno, si això se soluciona...
Està en bon lloc, per mi és una bona solució. Està Can Mates, està en bon lloc.
I la de Bullpalleres, com es diu? La de
Can Canyameres.
Can Canyameres. L'Ajuntament aquí té centrat posar l'espai, el centre cívic del barri, en allà, amb un equipament també al costat, perquè no hi cabria.
Bueno, clar, fa anys que se'n parla.
No. Allà es va fer un procés de participació al barri fa 4 o 5 anys, jo tinc el temps.
Que se'n parla.
El passa és que és el que diem, ja tenim de tal. O sigui, segons el nou creixement que es va aprovar el 2001 amb en Recoder, Can Mates, Can Revella havia de ser el centre cívic de Can Mates, i Canyameres de Bullpalleres, que no sé per què es diu Can Bullpalleres, perquè Can Mates no havia masia, i Can Bullpalleres sí, i en canvi es diu Can Mates i es diu Bullpalleres, no vites mai, però deixem-ho córrer. Però després és el que diu ell, es fa un procés participatiu, es defineix el projecte, però clar...
No hi ha diners.
Igual que la Torre Negra.
De moment, a Torre Negra, al final han set, em sembla, 400...
2,8, no?
No, això és el que va...
Això
és el que va l'adquisició.
La
rehabilitació ara, perquè no caigui. Per
treure les goteres,
sí.
O sigui, diria...
Rehabilitació, és unes obres de contenció.
Bueno, sí, però de moment estem gastant diners sense saber què hi farem a Torre Negra. I a Can Canyameres també hi va haver, ara fa poc, també es va, no me recordo quan va costar, també, però també es va haver de fer algunes obres per mantenir, però no hi ha projecte encara per a rehabilitar-la del tot.
A Can Canyameres sí, el que no hi ha pressupost.
Bueno, no hi ha projecte, no hi ha data, no hi ha res.
La feina, diguéssim, de focalitzar i aquests espais bé, Torre Negra, haurem de fer un debat de què s'hi acaba fent a Torre Negra.
Potser s'ha de tornar a vendre.
Bueno, no sé si ho solucionés, però cedir en alguna institució, però tampoc en volen, vull dir, no és tan senzill.
No creus que va molt
diners? I el gran espai, diguéssim, de la pagesia, que és la de Valldorès, de Can Montmany, tenia una possibilitat de convertir-se en una escola, l'EMD de Valldorès no va voler, i bueno, anaven a invertir molts milions d'euros en una escola privada de Montessori, i no es farà. Amb la qual cosa, allò està... molt malament, també.
Es van fer unes petites actuacions en fons de la Diputació a una part de la masia.
I algunes professions arqueològiques, també. Sí,
sí, però hi ha molta... Home, allà jo crec que tota la història, diguéssim, de la colònia agrícola, que n'hi ha molt poques a Catalunya, de colònies agrícoles, aquesta és una, que donaven feina allà on hi ha ara l'Ortiga, que cada forat d'aquells és una casa, amb les eines, el bestiar i tot, i treballaven tots aquells horts, i era una de les cooperatives més grans que hi havia a Catalunya, cooperatives, colònies, no? Sempre hi havia propietaris, eh? Aquí hi havia propietaris, els altres eren masovers o treballaven a sou, no? Però és una història molt interessant, que és la que s'hauria de conservar. En canvi, l'edifici té un interès més relatiu. O sigui, hi ha alguna part que sí, i alguna part que no, i alguna que és que sembla un xalet dels anys 60, no? Vull dir que tampoc té més... Per tant, donar-li una sortida que solucionés tota la inversió que s'ha fet aquí, l'Ajuntament no podrà fer mai aquesta inversió, almenys tal com estem ara, no? Fora que no entrés un ingrés extraordinari, però si has de fer Torre Negra, si has de fer Can Revella, Can Canyameres, has d'arreglar això, vull dir, no farem res més, no passarà a ningú, o fotem a fora la meitat de la gent que treballa a l'Ajuntament, o més de la meitat, i deixem de fer la meitat dels serveis que estem fent. Vull dir, no és impossible de solucionar això, no ho podrem solucionar. I per tant, només es pot solucionar pactant amb privats que vulguin invertir. Aquesta és una de les solucions. Teníem a tiro, Valldorès diu que no, I com que està mig i mig, pues, què
vols dir? Titularitat compartida.
Sobre la taula, no, per això, que Valloreig acabi, compri la part de Sant Cugat?
Bueno, si vol comprar, ha de pagar. I clar, si vol comprar, ho ha de pagar. Diu, no, pagarem uns solars, vaig sentir que deia el president,
ja,
i després és... que l'Ajuntament hi faci pisos de protecció. Dic, bueno, pues, hi farem blocs de pisos, que els han negat tota la vida.
No, no volen.
No volen. Sí, no, però Mossà no ha pogut entrar mai a Valloreig.
Efectivament.
Vull dir que, aviam, és una miqueta heavy, tot plegat, aquest tema. Eh? Abans, sense micro, parlàvem dels orígens bueno, abans de dir-se MD, de la pedania.
Entitat local menor.
A veure... No, i abans pedania.
No, entitat local menor.
Ja ho era als anys 60?
No, entitat local menor a partir del 54, em sembla.
Sí, ja es deia, sí. Sí, sí. 54.
Tenia una junta veïnal, que es deia, i un president.
Vull dir que... Bueno, no sé, que aquí tenim un problema que dius, bueno, ens cauran les coses, doncs alguna cosa caurà, clar, perquè és per molt difícil de mantenir tot.
Per exemple, allò que dèiem de les Masies, clar, jo i Pla de les Masies he unitat amb les característiques arquitectòniques. N'hi ha que s'ha anat ampliant el camp del temps, s'ha anat canviant, i ja no tenen una estructura com era l'original. N'hi ha que són absolutament noves. Quan parlem de Mas Roig, o parlem de Can Barba i tal i qual, són edificis que s'han fet nous al mateix lloc i potser han conservat alguna cosa, però no tenen res de masia. I després, el que ara diré és un sacrilegi, hi ha masies que des del punt d'arquitectònic i tenen molt poc interès, però, clar, qualsevol diu Can Revella, sense allò, Can Revella, a part que és una piltrafa, interès com a masia... Inclús et diria Torre Blanca. Però bueno, però té una història darrere. I si hi ha algú que la vol rehabilitar, escolta tu, cessió de l'edifici, i si és un del tercer sector, més encara. Tal, que és la manera, perquè és veritat, eh? Això de la cosa de cooperació públic-privat, que no he acabat d'entendre mai, però bueno, tal, en aquest cas, és fonamental. Torre Negra només es mantindrà si... es cedeix a 90 anys i s'hi fa una colònia per nens, o s'hi fa casa rural, o s'hi fa un restaurant, o s'hi fa un centre de convencions o de congressos.
Doncs sembla que sí que ho has entès, la col·laboració público-privada, que no ho has acabat d'entendre mai, però sí.
No n'he acabat d'entendre, però hi ha casos concrets que efectivament la cosa anava per
aquí.
No sé si
se
li ha de dir col·laboració.
Només cal veure l'Ajuntament de Barcelona quan fa tot el pla del Poble Nou, per salvar les xemeneies i alguna part històrica de les fàbriques que hi havia al Poble Nou. Em sembla que se'n salven unes 12, però totes a dintre, la seu, és una empresa, i l'Ajuntament té un espai per ensenyar-ho quan fan visites, però l'empresa reuneix allà a fer un sopar o la junta d'accionistes o no sé què, i han pagat la rehabilitació. Això és col·laboració.
Que semblat en tenim una, que no sé si per què la fan servir, que és Can Graells.
És el que anava a dir, vaig estar allà l'altre dia.
És d'HP, està rehabilitada i HP la...
HP la rehabilita.
Sí, HP la rehabilita.
La fan servir.
Vaig estar, sí, vam estar allà
la setmana passada. Pels 40 anys d'HP aquí a Sant Cugat.
Bueno, no, la inauguració d'aquesta la van fer...
Com a centre social o què?
No, de treball. Treballen allà.
Com a oficines, eh?
Sí, estaven allà treballant, tot un equip treballant allà.
A més, té 12 finestrals que ho faciliten. Va fer... que allò era un senyor que fins a mitjans dels anys 19 va fer Barón de Prado Hermoso. I llavors l'home va ser quan es va posar l'escut allà i va fer una reforma que li dona un toc no de masia, que és tot aquell finestral, tota aquella galeria de dalt. O sigui, ho fan servir d'oficines.
Sí, vam estar-hi l'altre dia, que ens van fer una visita pels 40 anys.
Però està en els seus terrenys.
Està dins els seus terrenys.
Ja ho van comprar, per tant són responsables.
Nosaltres ens dediquem a fer fotos de masia, la van fer des de fora, amb el fum aquell i tal, des de fora, perquè m'imagino que per veure-la has de demanar permís...
Bueno, si els has de trucar i dir-los si te la deixen anar a veure, suposo que sí que te la deixarien anar a veure.
Sí, home, i tant. I tant.
Ja està apuntant el Jordi.
Sí. Pren nota.
La setmana passada ens van fer una visita per premsa.
Home, tota
informació
va rebre la...
Sí, ens van fer la visita per premsa dels 40 anys d'HP.
Fa 40 anys que estàs en Cugat, ja.
HP, sí. I la masia aquesta ja la van inaugurar.
40 anys que està a Catalunya, però a Sant Cugat potser alguns menys. Perquè
fa 40 anys
va començar
a Terrassa.
A Terrassa.
No diria que Sant Cugat uns 25 o...
No, més. A Terrassa va estar 5 o 6 anys.
És igual.
Fan 40 anys ens van convidar. Sí.
Estem parlant d'història, per tant hem de ser curosos.
Sí, però els 40 anys HP...
Sí. Escolteu, seguirem atents, estarem atents al document que esteu treballant des del GEL.
Mira, jo em vaig amb dues informacions aquí.
De les masies, i segur que en seguirem parlant, al final és patrimoni de la ciutat. Sí, i veurem però, quin és el futur d'aquestes masies.
Com diu el Jordi, que té un històric darrere molt important, que la col·laboració público-privada és bàsica, si no anem per aquesta via no ens en sortirem. Per això, trobar algú que vulgui invertir, fer-li mantenir tots els valors.
Home, el cas de Can Revillent sembla fantàstic, si tira endavant. Sí.
Bueno, potser millor que no sigui a mans de capital estranger.
Bueno,
no?
Aquest és un altre
capital, i que es perdi el
capital local,
patrimoni d'un país.
Bueno, en principi seria, suposo que amb el de Can Revilla i estigués poblant, seria una cessió que es fa 90 anys, que segueix sent municipal, però la veritat, qui viu o qui
l'ocupa.
Qui l'ocupa i l'enté és el que en treu profit, no?, per les seves necessitats, no?, i em sembla perfecte el Can Revilla. Ojalà tinc davant.
No, Can Revilla estàs parlant de...
Del
Geroni.
Ojalà
sí, sí.
Tinc davant, tu.
Bueno, si funcionés seria perfecte. Sí.
Doncs estarem pendents de tot plegat. Àgata Guinó, Jordi Casas, Xavier Fornells, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Bona setmana.
Molt bé.